Molt bona tarda, senyores i senyors, i aquest dissabte més que mai és un plaer tornar a saludar-vos des de l'hotel Eurostars Gran Marina per iniciar una nova temporada del Converses. Vam començar, recordem, el setembre de 2003 i aquí seguim encara hores d'ara. Ho fem gràcies al president del grup Otus, el senyor Mancio López, un empresari sempre al peu del canó, tot i la dura tempesta que afecta hores d'ara al sector turístic i hoteler, els analistes que ens acompanyen cada setmana, avui per exemple hi ha el Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el subdirector de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I els convidats, que per sort no ens fallen mai i estan doncs sempre preparats i disposats a venir. Iniciem aquesta temporada amb moltes ganes, després que la passada es va interrompre de cop, com pràcticament tot, un 13 de març, dissabte, era el senyor Miquel Iceta el convidat al Converses. Després d'aquell dia doncs tot va quedar aturat i la vida doncs es va donar a tots plegats doncs un gir molt important. Sis mesos després, com us deia, tornem amb ganes i amb molta força i amb una primera convidada que en sap un món de tot el que rodeja el turisme, un dels sectors punters a Catalunya i que també, per desgràcia, està patint més i més la pandèmia. Senyora Maria Mura, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella és directora de turisme de Barcelona des del passat mes de març, precisament. Abans d'agafar aquest repte de turisme de Barcelona, va ser gerent de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges i directora també general de Turisme de la Generalitat, i l'any 2016 va fer el salt a l'empresa privada i se'n va anar a la direcció del grup Julià. Veritat? Tot correcte,
veritat,
per ara.
Tot veritat.
I el que li deia, des del mes de març, tot just quan va començar el daltabaix, al capdavant de Turisme de Barcelona. Déu-n'hi-do,
Sí, sí, la veritat
no s'esperava arribar i que passés el que ha passat.
Doncs no m'ho esperava, però com ningú s'esperava una situació d'aquestes característiques. Però bueno, tot i malgrat la situació, jo crec que fins en aquests moments tenim que veure com podem sortir millor. I jo, des de la perspectiva de Turisme de Barcelona i del que és la ciutat de Barcelona, crec que bueno, la situació, no fa falta ja que parlem de xifres, perquè la situació és dramàtica i és la que és, però el que tenim que veure ara és mirar endavant, posar les llums llargues i veure com podem sortir d'una forma molt més sòlida d'aquesta situació, fent aquells canvis, aquella orientació del nostre model turístic que cal i actuar. O sigui, tenim que actuar.
Posar-nos a picar pedra i començar pràcticament. No? Perquè aviam, què passarà amb el turisme fins que, per exemple, no tinguem una vacuna en contra d'aquest bitxo, contra la Covid-19, senyora Muro?
A veure, això depèn molt dels comportaments. Jo crec que si bé la meta és tenir l'antídot o la vacuna, jo crec que fins en aquell moment podem mirar d'establir, d'implantar algunes eines que ens poden ajudar. En aquests moments, o sigui, la pandèmia, la clau de la pandèmia és que ataca la línia de flotació del turisme, que és la mobilitat. I per tant, si la gent no es pot moure, no pot fer turisme perquè hi ha uns riscos de contagi. Aleshores, una vegada jo crec que les ciutats, el turisme urbà, que ha estat el més afectat, s'han pres mesures, aquelles mesures que l'Organització Mundial de la Salut ha establert i que els establiments, els hotels, els recursos turístics, etcètera i tal, les han adoptat, ara el que tenim que fer és que vingui gent. Jo sempre explico una cosa i l'he dit des del primer moment. Nosaltres tenim interioritzats dos riscos quan viatgem. Un és el risc de temes meteorològics, terratrèmols, tsunamis, etc. I hem viatjat. El segon va ser el terrorisme global. Nosaltres no coneixíem el terrorisme global. Espanya havia tingut un altre tipus de terrorisme, però el terrorisme global no el coneixíem. Fins que fa uns anys van començar a picar cada vegada més a prop nostre, Londres, i va acabar a Barcelona. Jo li respondré una cosa. Quan va haver l'atemptat aquí, el comportament del sector turístic va ser increïble. Una capacitat, no li puc parlar ni de recuperació, perquè no va haver de ballada. No va haver de ballada. La gent va continuar viatjant perquè és un risc que ja tenia interioritzat. I ara tenim un tercer risc que no el teníem previst, que és el tema sanitari, el tema de les pandèmies. I aquest risc li puc assegurar i tinc la seguretat que ho interioritzarem nosaltres. O sigui, era, és una cosa desconeguda, però era molt fort anar al carrer que et posin una bomba, i hem viatjat. Ara tenim que aprendre a viatjar amb unes mesures, amb unes condicions, fins que això es solucioni. I intentar generar confiança. I intentar, doncs, què podem fer? Posem PCRs a la salida de tots els aeroports. És una mesura de confiança. Una persona ve aquí i surt i va a un altre país amb un PCR que li diu que està lliure de Covid en aquell moment. Que potser surt positiu. Hi ha assegurances que et garanteixen que pots fer la quarantena. Que recuperarem els 23 milions. No, però bueno, si són 10 ja anem bé, no? Fins que tinguem la vacuna. El que no podem estar és esperant a veure què passa i esperant que trobem la gran vacuna.
Clar. I des de Turisme de Barcelona, en aquest sentit, què es fan? Què estan fent vostès? O què volen fer? O què
a veure, fer nosaltres en aquests moments, de totes les coses pots treure alguna cosa positiva. De fet, també tinc que dir que quan jo vaig entrar a Turisme de Barcelona ja tenia un full de ruta al cap, una mica del que creia que es tenia que fer el consorci pròpiament i de com es tenia que fer la promoció de Barcelona. Aleshores, nosaltres en aquests moments estem ja treballant i preparant dos mercats que creiem que són importants, que són el sud-est, Xina i sud-est asiàtic, i el mercat americà. Per nosaltres són imprescindibles, i vostè em dirà, bueno, però si no hi ha vols, hi hauran. Hi hauran. I nosaltres tenim que estar preparats. En aquests moments ja estem donant formació als agents de viatges a Xina, perquè és important anar preparant la destinació. Jo sempre recordo el tema de Rússia. No sé si vostès se'n recorden, tu, Leandro, segur. La primera comunitat autònoma que va apostar per Rússia quan era l'època del confinament a Rússia va ser Catalunya. Quan el mercat rus es va obrir al món i van començar el tema de les connexions aèries, etc. i tal, es va posar el visat, tot el tema dels visats, per què el 25% dels turismes que sortien de Rússia anaven de Catalunya anaven a Barcelona? A Catalunya, per la promoció que s'havia fet. O sigui, nosaltres ara estem treballant sud-est asiàtic, estem treballant al mercat americà, pensant ja 2021 final, perquè és el que hi ha. Estem en contacte amb totes les companyies aèries que estan volant i que volaven aquests mercats per les campanyes que nosaltres farem, i a curt termini nosaltres estem amb el mercat, no podem fer-lo d'altra manera, amb el mercat nacional i a proximitat, però és que a proximitat en aquests moments és França, perquè no tenim vols. Ara, què tenim que fer? Tenir vols amb Regne Unit, arribar a un acord amb Regne Unit i dir la gent que vingui aquí, que vingui amb un PCR, jo garanteixo que la gent que surti d'aquí sortirà amb un PCR. Tenim que treballar per arribar a aquests acords. Si no, no hi haurà acords, la gent no vindrà, és que si no, és impossible.
Però això fa falta grans acords de la Generalitat, vostès, govern central, anar tots a una per aconseguir, doncs, això.
Bueno,
no?
Això falta, això no són no hi ha grans acords de la Generalitat. Bueno, això, els aeroports i la política internacional és una competència que té el govern central, i aquí el que es té que fer és una coordinació europea de dir, escolteu, nosaltres tenim que fomentar el tràfic de gent a Europa i per tant tenim que garantir coordinar unes mesures. Doncs bé, nosaltres posem a tots els aeroports de salida d'Europa un PCR. Quin PCR? Aquests. Reconeixem aquests 5 PCRs. Endavant amb els PCRs. Però tenim que coordinar, o sigui, té que haver un lideratge per intentar avançar i per intentar arribar a uns mínims acords que ens puguin atraure i que permetin que la gent tingui una confiança.
I aquí països com Espanya, com Itàlia, que som líders en matèria turística, hauríem de liderar aquesta iniciativa, no, Leandro?
És el que deia el Carles, no? No sé, s'està perdent una oportunitat per part dels principals països receptors de turisme de liderar aquests canvis?
Clar, a mi em costa dir-ho. Jo des del primer moment de la pandèmia vaig dir que seria clau la coordinació europea. O sigui, era clau, jo vaig dir. La Comissió Europea al·legava que ells no podien incidir en tots els temes, no tenen competències per incidir en les relacions internacionals i bilaterals i de temes de fronteres entre els estats. Estic d'acord. però és que estem en una situació excepcional. I davant una situació excepcional calen mesures excepcionals. I el que cal en aquests moments és una coordinació. I qui la té que liderar? El que està més afectat. O sigui, Espanya té que liderar en aquests moments acords que puguin fer-se amb el marc d'Europa per poder arribar a uns protocols que donguin una certa garantia de prevenció i que pugui venir gent. Això fins que nosaltres tinguem la vacuna i hi hagi un antídot. D'altra manera, doncs em costa veure
la sortida, no?
La sortida.
Manel.
Sí, clar, amb el que està dient, la meva pregunta fa referència al que ha passat aquest estiu. Llavors, creu que realment el que hi ha hagut és una mena de protecció dels mercats nacionals en països com el Regne Unit i que el que han mirat més és, ja que hi havia una situació tan complicada, mirar de protegir el seu mercat nacional amb aquest tipus de quarantenes cap a Espanya, o és que Espanya realment ho ha fet molt malament? Perquè aquí hi ha dues possibilitats. Aquesta protecció de mercats nacionals per part del Regne Unit, d'Alemanya, de França també, o és que Espanya no ha fet els deures i si els ha fet, per exemple, un país com Grècia? Llavors, què hi ha de veritat en un camp i en l'altre camp, per situar-nos?
Jo no tinc la resposta perquè no la tinc, perquè no ho sé. El que sí que li puc dir és que tots els països han tingut una tendència al proteccionisme. És a dir, quan tu passes per una situació d'aquestes característiques, el que estàs demanant és que dins aquí i consumeixi el seu país, generi riquesa aquí. I això, aquest missatge ho hem traslladat pràcticament tots els països, o sigui, pràcticament tots. Que la situació d'Espanya no ha ajudat, doncs és veritat, perquè nosaltres vam veure un moment, vam veure la llum el juliol, i vam pensar, bueno, això s'està començant
encara, no?
Encara podrem moure alguna cosa, encara jo recordo converses doncs amb Vueling, estem totalment i tot el dia en contacte amb tot el sector i pensàvem encara podrem arreglar alguna cosa, però aquell rebrot ja va ser letal. És cert que la gent s'ha mogut, però la gent, amb la immensa majoria, ha evitat les destinacions urbanes i s'ha decantat més doncs, per llocs rurals, on puguis tenir activitats a l'aire lliure, exteriors, que això té la seva lògica també. Però, si més no, jo no tinc la resposta si és que realment hi ha hagut un boicot o no, hi ha hagut un boicot, etc. i tal. Jo l'únic que dic és que ens tenim que posar a treballar per atraure turisme amb les condicions que la situació actual ens permet i amb les eines que en aquests moments existeixen. World Travel Tourist Council, que està fent una gran campanya, jo parlo molt amb la presidenta, està insistint per activa i per passiva en que es posin PCRs, que es facin les proves de PCR als aeroports a la sortida. Que és... aconseguirem... que... no, però en aquests moments, si venen 10 en lloc de 23, doncs benvingut que siguin. Nosaltres en aquests moments, Espanya té que transmetre als mercats una imatge de confiança, no només de mesures, de confiança, i ens tenim que esforçar més que la resta perquè hem patit més que la resta i per tant ho tenim que demostrar més.
Aquí no han fet les coses bé, intueixo de les seues paraules. Per exemple, Grècia, diuen que ho ha fet molt bé, el turisme ha funcionat aquest estiu, Itàlia també. Què ha passat exactament aquí? Vull dir, hi ha hagut una certa deixadesa per part del govern central?
Miri, jo no ho sé exactament què ha passat.
O què han fet ells que no han fet nosaltres.
Jo l'únic que dic és que si sempre em diuen jo no hauria volgut per mi tenir endavant aquesta situació i tenir que gestionar-la. O sigui, jo crec que s'ha fet el que s'ha pogut. Per mi hi ha hagut una manca important de coordinació i de comunicació. Per mi hi ha dos punts que són importants, que és la coordinació i la comunicació. La coordinació amb Europa, per una raó, perquè si Europa no es podia coordinar davant una situació que estava afectant igual no igual, vull dir, d'intensitat. És un virus que és el mateix.
I estava per tot arreu.
I estava per tot arreu. Aleshores, home, els països no es podem posar d'acord amb unes mesures preventives, coordinar-nos, evitar greuges comparatius. No ho podem fer? Bueno, pues no ha estat possible.
Al principi, era, jo crec que va agafar d'improvista a tothom. Ningú s'esperava l'abast de la pandèmia, però després, amb el pas dels mesos, el que vostè deia, vull dir, hi havia possibilitats de tirar endavant algun projecte comú, no?
I ara jo em faig la reflexió i dic, no sé si és fàcil o difícil, perquè ja dic, jo no em trobo, però nosaltres no ens podem posar en una taula, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, i dir, a veure, com podem recuperar d'una forma el més segura possible el tràfic intercomunitari. Com ho podem fer? És que jo a Espanya ens dona por perquè tal. Vale, molt bé, posem aquestes proves. No, és que jo no et reconec aquesta prova. Molt bé, quines proves tots reconeixem? A, B, C, D, E, instaurem aquestes proves. El tema de quarantenes, fem aquests protocols en cas de quarantena. Bueno, això, no sé, a mi em costa que sigui tan difícil. O sigui, em costa.
Vostè ho té molt clar.
Bueno, jo el que tinc clar és que jo hi ha una cosa, li diré una cosa que jo tinc clara i que la he tingut tota la vida davant coses que se m'han presentat a la vida. És que la solució no pot ser estar així.
O que te la faciliti un altre.
O parat.
Has de tenir una iniciativa.
O sigui, acció-reacció. I aleshores, o sigui, té que haver una reacció i tenim que veure com recuperem i quines mesures tenim per recuperar part del turisme. I això és que ho tenim que fer perquè tenim una dependència i si no tindrem, i ja estem tenint, una situació molt dramàtica en moltes empreses que directa o indirectament estan vinculades al sector turístic.
Aquest any es pot donar, podríem dir, per perdut, no? Pràcticament. L'objectiu és que l'any 2021 sigui l'any de la recuperació turística,
totalment,
o no?
Totalment. A veure, jo avui estava, crec que ha estat ahir, una notícia que parlaven que
la vacuna d'Oxford.
L'Organització Mundial de la Salut estava parlant ja de la vacuna per al 2022. Aleshores jo dic, no improvisem com ens va passar abans. No és que la pandèmia durarà 2 mesos, no, és que ara són 3, és que ara els R3 per 15 dies. Veritat que tenim l'Organització Mundial de la Salut que ens està donant un horitzó de 2 anys? Molt bé.
Posem-s'hi.
Amb aquestes condicions, què fem aquests 2 anys? Quan tinguem la vacuna ja veurem el que farem, però amb aquests 2 anys què podem fer? Quines mesures podem adoptar? Quins protocols podem coordinar per intentar garantir almenys la mobilitat a Europa?
Jo li preguntaré una mica per coses que estan més a l'abast de la seva gestió, que és el turisme de Barcelona. Dilluns ja comença, bueno, en teoria, comencen els col·legis, la vida una mica més normal dintre de la nova normalitat. En aquest sentit, en quant a temes de promoció, temes d'apertura d'oficines turístiques a Barcelona i de turisme de Barcelona a fora, quin calendari hi ha per posar en marxa tota la maquinària?
Mira, nosaltres en aquests moments tenim 3 oficines obertes i 3 oficines d'informació doncs perquè tenim que tenir gent que ve, que pot venir en cotxe, gent que ve en tren, etc. i tal. Quan estarà la maquinària? La maquinària estarà quan tinguem turisme, perquè nosaltres tenim que optimitzar també els recursos. És una responsabilitat nostra l'optimització de recursos. El que no podem tenir són 18 oficines obertes a Barcelona quan en aquests moments tenim un 87% menys de turisme a la ciutat. Per tant, ara dilluns les oficines quedaran ja obertes al públic, nosaltres ja volem intentar donar un clima de normalitat, nosaltres ja estem treballant amb premsa internacional per portar a premsa internacional en el moment en què es pugui a veure una Barcelona diferent, o sigui, tenim ja un programa perquè la premsa vingui a l'aeroport, pugui veure totes les mesures, visitarà, estarà a hotels, veurà les mesures que s'han adoptat, se li mostrarà una Barcelona diferent, també la Barcelona Tecnològica, Supercomputador, tot l'ecosistema dels start-ups. Hem parlat amb el Clínico està molt interessat en poder mostrar també a la premsa tots els avanços que s'estan fent en biomedicina, perquè jo crec que això és un actiu que nosaltres tenim i que el tenim que mostrar i que treu a una altra tipologia de turisme, que també és molt interessant per nosaltres i que tenim que desenvolupar. Israel, per exemple, Israel és un turisme, té un percentatge de turisme tecnològic que deixa diners al país increïble. Per què Barcelona no pot també tenir un producte addicional a través de tot aquest ecosistema que tenim de start-ups, de que tenim d'innovació, etc. Nosaltres estem treballant. Hem signat ara amb el govern de Moscou. Jo sempre em pregunto les coses, no? I jo pensava, bueno, i per què no es fan ni congressos ni incentius de russos aquí? Perquè, perquè hi ha empreses, no, a Rússia, i hi ha congressos també. I vaig pensar, per què no és un mercat que nosaltres tinguem? No, perquè els russos i tal...
Som-hi.
Acord signat. Nosaltres ara en aquests moments ja hem començat un acord amb Moscou. Nosaltres els ajudarem en tot el que és la nostra experiència congressual, en tot el que és tota la part, el know-how, que nosaltres coneixem perfectament, i començarem a promocionar Barcelona amb l'àmbit de negocis, de congressos, etc., de Moscou. Bueno, és un mercat que podem explorar i que ho tenim que fer. O sigui, tenim projectes, molts projectes sobre la taula en aquests moments. Tenim una campanya de comunicació feta, feta, que sortia el dia 10 de juliol i que la tenim en un calaix perquè en el moment en què vam veure que tots els mercats internacionals estaven com estaven, no té sentit, perquè el retorn, els KPIs que nosaltres teníem establerts, és que era impossible que es pogués complir. I no es tracta de llançar els diners i explicar que faig una campanya, es tracta de fer una campanya quan pugui haver un retorn. Està aquesta campanya ja. És a dir, nosaltres, o sigui, no parem, perquè el que tens que aprofitar és per preparar-te. El que no pot ser és que després, no, és que no estem preparats. No, no, sí. Xina, tenim totes aquestes accions. Coreans, que ens interessa molt, tot això. Estats Units, estem ja parlant amb American Airlines, estem parlant amb companyies aèries per veure com tenim que fer quan comencin a actuar. Formació, agents de viatge xinos, formació sobre Barcelona, tenen que saber tot de Barcelona per vendre a Barcelona. Bueno, doncs estem aprofitant per fer tot això.
Canviar una mica també el model turístic de la ciutat, en certa manera. Vull dir, mirar una mica cap al turisme de negocis, congressos...
Bueno, sempre s'ha mirat... Deixar
de costar... No, però
us diré una
amb
cosa,
més força, ara.
Si el 2021 es fes el calendari que hi ha de fires i de congressos, el millor any de la història.
És si així. Es fes.
És així, el millor any.
I les perspectives és que es puguin fer o això tot depèn de la incertesa que ens envolta, no?
Ara tenim davant la World Travel Market. Jo ahir escoltava que pràcticament crec que Tour Espanya no va. Pràcticament els països doncs no estan per la labor d'anar-hi.
Clar. Bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, nova temporada, la cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Leandro Lamor, Manel Manchón i la convidada, la senyora Marian Muro, que és la directora de Turisme de Barcelona. Manel, volies preguntar, no?
Sí, precisament dintre d'aquest comentari que es deia de reformular el model, clar, s'ha criticat moltíssim en els darrers anys a l'Ajuntament, l'actual equip també de govern, que abans... quan estava, quan feia campanya per intentar guanyar les eleccions, feia molt esment en aquest model. Vostè veu a futur, a mig termini, intentem superar i mirar una mica més enllà, encara que sigui difícil, un model una mica diferent al que ha estat Barcelona en els darrers anys?
Totalment.
Posem 2023 i que, per tant, això que es diu sempre, a mi no m'agrada massa dir-ho, però que una crisi genera una oportunitat, però que es pugui reformular a millor, diguéssim, no?
Totalment. Però mira, la situació en la que s'ha trobat Barcelona té moltes causes, però té una també molt important. Jo li explicava un dia a l'alcaldessa, no? Li deia, alcaldessa, és que hem estat molts anys sense fer promoció. I si nosaltres no fem la promoció, ens la fan els altres. És a dir, vosaltres coneixeu alguna persona que produeixi o que tingui un producte i que no faci res per vendre-ho? Quan tu tens un producte i tu vols vendre, tu vas al target que tu vols, tu vas al segment que vols, etc. Barcelona no ho ha fet els últims anys. El que passa és que Barcelona és una marca potent i cadascú s'ha anat
fent... L'ha aprofitat com ha pogut.
Aleshores, on està el nostre relat? Com a ciutat? On està? On ha estat aquest any? És que jo no ho he sentit. Nosaltres tenim que tenir un relat de ciutat, no esperar que els altres ens facin el nostre relat. Nosaltres tenim que vendre el que nosaltres volem i posar en valor aquells actius i aquells atractius que nosaltres volem. I tenim que anar a buscar i fer promoció a aquells mercats que ens interessen, a aquells perfils que ens interessen, i no que tothom és ben rebut, però tu vas a buscar a un client que et doni un valor afegit, que no només són diners, eh? O sigui, és veritat, és important, o sigui, que generi l'economia, l'aportació que fa el turisme a l'economia és molt important, però jo també dic, tot el dia estem parlant del turisme sostenible, 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 de la destinació sostenible, és veritat, però home, també volem un turista que sigui sostenible, no?
Per això cal,
o sigui,
precisament...
És passar de jugar a la defensiva a jugar a l'atac, no?
Exacte.
Clar, nosaltres estem esperant, què estem esperant? No, Barcelona té un relat i es vol donar a conèixer el món amb uns atributs, perquè nosaltres tenim molts atributs, tenim que tenir un relat, uns atributs, on volem vendre els nostres atributs, a quins públics els volem vendre, perquè tampoc sé si ens interessa que vingui qualsevol aquí.
Aquí està.
I com resumiries, perdona, resumiries aquest relat en una frase o en
un titular,
o tres conceptes, aquest nou relat que ha de tenir Barcelona turísticament?
Bueno, jo crec que Barcelona, per mi, té que mantenir el recursos, no? L'atractiu, per dir-lo d'alguna manera, que ja té la pròpia destinació i que els coneixem tots, però amb un creixement absolutament sostenible des de totes les perspectives, no només sostenible des d'una perspectiva medioambiental, que també, però absolutament sostenible. I nosaltres tenim que intentar que aquesta invasió turística que hem tingut durant uns anys, però que l'hem tingut perquè nosaltres tenim el perímetre que tenim i tots els recursos estan en el mateix perímetre, què podem fer nosaltres per intentar que això no torni a succeir? Digitalització. Number one. O sigui, nosaltres ja estem treballant en aquests moments, tenim sobre la taula un pla de digitalització de tota la promoció de la destinació Barcelona. Eines. Si un turista, us poso un exemple, si un turista arriba a Barcelona i vol anar a la Pedrera i té una aplicació que li diu la Pedrera té aquest aforo, aquestes són les mesures de seguretat, si vostè vol vindre en aquests moments hi ha cua, per tant, jo li recomano que vagi a aquest altre recurs alternatiu i connecti-se a tal hora que no hi haurà cues. Què faig jo amb una eina d'aquest tipus? Per exemple, faig dues coses. La primera, estic reduint la invasió pública del turista al carrer perquè no hi ha cues, per tant, aquell flux resident turista...
No es nota.
I dos, estic donant una millor experiència al turista. Li estic explicant a l'aforo, les situacions de prevenció, ves en aquests moments, i si no, jo et recomano que si tu ja volies veure la Casa Batlló, la Sagrada Família, ves aquest, que també segur que vols anar-hi, i en aquests moments no hi ha ningú. Per posar-te un exemple.
Sí, claríssim. Hi havia, nosaltres vam entrevistar, crec que van unes reflexions interessants, de Javier Blanco, que va ser viceconseller de Turisme al País Basc, i clar, deia que s'ha de posar més èmfasi en l'analista i no tant en el màrqueting, que el turisme ha posat massa èmfasi en el màrqueting i en comptar turistes, per dir-ho així, no? Si parlem d'Espanya, que va tenir el 2019 83 milions de visitants i Barcelona 23, hem de deixar d'estar tan pendents del número de turistes i apostar més per aquests analistes, per dir què cal fer, com fer-ho. Ja parlo com a indústria turística.
Jo vaig llegir aquella entrevista que em va agradar molt, la vaig llegir tal, però jo crec que hi ha un matís que era important fer-la. O sigui, nosaltres pensem que el turisme urbà és un turisme de fa 4 dies,
Sí.
Aquí no hi havia ningú a l'estiu a Barcelona, Es produeix els Jocs Olímpics, comença tota la promoció de Barcelona com a destinació turística, i quan un país, una destinació emergent, surt, en aquell moment, i et parlo d'aquest any, és vienen más, 100 más, 200 más, 1000 más, etcètera i tal. Què va passar a Barcelona, però com molts altres destinacions turístiques, que es va únicament parlar i invertir en promoció, sense gestió. I el turisme és promoció i gestió. O sigui, tu tens que promocionar, però tens que gestionar la ciutat, perquè el turisme té uns impactes positius i té uns impactes negatius, com moltes activitats, no només la turística. Jo sempre dic que quan l'Ajuntament pren una decisió, per exemple, de tancar aquest carrer perquè sigui peatonal, per als veïns és una meravella, però als carrers del costat no és una meravella, perquè s'incrementa la densitat. És a dir, qualsevol mesura té unes externalitats. El problema que va passar a Barcelona, però et dic, a la majoria de destinacions urbans, va ser que es va promocionar i no es va gestionar. I aleshores es va fer un caldo de cultiu. I arriba un moment en què l'equilibri entre el resident i el turista és imprescindible, perquè el turisme no pot expulsar el resident. Ara estem en un moment en què tenim que ser capaços de conciliar aquests dos interessos. I ho tenim que fer. És molt difícil a Barcelona, perquè jo parlo, ja us he dit, del tema de la congestió, de la densitat, d'on estan els recursos, però nosaltres estem treballant ja amb nous imaginaris que ajudin a la descentralització. I ho estem fent. I a part no tenim que pensar només en Barcelona, és Barcelona i la província de Barcelona.
I Catalunya.
Tenim que anar al món, inclús venent al Museu d'Alí de Figueres, si és que estem en una hora.
Sí.
És que es té que tenir una vocació molt més global. Aleshores, jo crec que aquest és el camí, i que efectivament es van juntar una falta de gestió i s'ha anat gestionant, i veure l'impacte que el turisme anava tenint ha coincidit amb una falta de relat envers el turisme, qui no es feia promoció, i després moviments que estaven clarament en contra del turisme, perquè són moviments que estan en contra del turisme, com altres estan en contra dels cotxes, com altres estan... la situació en la que ens vam trobar, però és un moment d'inflexió en aquests moments.
I de canvis.
Clar.
I cal aprofitar-los.
Volia preguntar per dos coses relativament immediates, no? No sé si el Turisme de Barcelona està treballant en algun sentit per ajudar que el mobile es pugui fer amb el major èxit possible, i la propera campanya de Nadal de Barcelona, si esteu treballant en coses concretes.
Sí.
per aquests dos elements.
Nosaltres estem preparant una campanya de Nadal que en aquests moments l'estem enfocant adreçada al públic nacional i també al mercat francès de proximitat. És una campanya que, segons les restriccions, si es van aixecant o no, la podrem d'alguna manera ampliar més, però no depèn de nosaltres. La nostra idea seria començar amb aquesta campanya en el mes d'octubre, convidant a la gent a que regali Barcelona, que vingui a Barcelona, i poder després donar ja continuïtat a la campanya que teníem nosaltres d'àmbit nacional i internacional de Barcelona. Pensa que feia molts anys que no es feia una campanya. S'ha fet una producció molt bona de la ciutat. Jo crec que és una campanya molt diferent de lo que s'està fent en el món en aquests moments, una bona campanya, però clar, és una campanya que té sentit quan es pugui fer més allà. També et diré una cosa, mira, nosaltres el turisme nacional representava el 16% del turisme que venia.
Poquet, no?
Escolta, tenim una oportunitat d'incrementar això.
Quin recorregut hi hauria?
Per què un 16%?
25% seria un objectiu
per què no? Per què no? No ho farem en un any ni en dos, però per què nosaltres no tenim que intentar incrementar la quota de turisme nacional? I tenim que fer-ho, és que pràcticament no s'havia fet promoció d'accions de promoció, i per tant, per què nosaltres no ens presentem al resta del territori i expliquem Barcelona i convidem a venir a Barcelona, i pues, si podem aquesta quota del 16% intentar posar-nos com a meta el 25%, pues, també és un moment per poder aprofitar-ho. Per tant, també és cert que, és que si tu em dius és que pots fer promoció a molts més llocs, no, però a mi ja abans de tot això jo aquesta quota la veia...
Si no, és petita. Poc. Sí.
Molt poc per una ciutat que té l'atracció internacional que té i que tingui un 16%.
És una notícia, diguéssim, si mateixa.
Si, no? si aquesta xifra la comparem amb Madrid, quin percent té de turisme nacional Madrid? Molt més que Barcelona, no?
Bueno, jo crec que té molt més. Jo crec que té molt més de Barcelona. El que passa que aquí, a Madrid hi ha també molt turisme de negoci, de centrals d'empresa, de caràcter...
De seus corporatives...
Sí, turisme internacional, és Barcelona està per sobre, molt per sobre. I aquí s'ha fet una gran aposta de captació de línies i de vols intercontinentals. Fins al moment es va fer un gran treball a Barcelona. Però jo dic, bueno... però és que una cosa no és incompatible amb l'altra. O sigui, per què nosaltres no podem fer una promoció més acurada als segments que nosaltres volem del mercat nacional? Pues és que tenim un circuit gastronòmic de primer ordre, per exemple.
I en el mobile s'està fent alguna cosa?
Encara no. Encara no, però és que saps el que passa, Leandro? Que sí, o sigui, el que sí que és cert és que la forma de treballar, o sigui... en planificació està sent complexa perquè estem treballant amb diferents escenaris i no encertem,
o sigui, prova error.
Bueno, i vas intentant
vas tocant tecles, no?
Clar, perquè... o sigui, jo treballo pensant en aquests moments en què jo tinc que pensar en proximitat fins que no s'arregli el tema de, ja no et parlo de la vacuna, d'una coordinació per les mesures de poder coordinació intereuropea, i per tant, o sigui, estem treballant amb aquest escenari. Ara, jo i el meu equip no hem volgut, i per mi això ha estat una obsessió des del dia de la pandèmia, ella ho sap, els mercats sud-est asiàtic i el mercat americà. O sigui, tu tens que picar pedra i tens que continuar picant pedra i tens que continuar picant pedra perquè això té un retorn. Té un retorn i aquesta situació
passarà,
es solucionarà.
Passarà, clar.
Ara, la gent es mourà per al món. I aleshores nosaltres tenim que estar en l'imaginari dels turistes que nosaltres volem. Entonces, per tant, estem intentant conciliar aquests aquests dos plans?
Barcelona històricament sempre ha necessitat algun element per vendre's a l'exterior, sigui a la resta d'Espanya, sigui al món, no? Jocs Olímpics del 92, el Mobile després. Últimament s'estava parlant dels museus, no? Per exemple, jo vaig escoltar aquest estiu una delegació del Museu del Prado a Barcelona, a Montjuïc, o l'Ermitage. Aviam, això és un camí, és una via. Jo el tema de l'Ermitage crec que ha quedat descartat. La delegació del Prado no sé com deu estar, on està, en fi.
Jo has donat la clau amb un tema en el que jo insisteixo molt, no, en aquests moments. I en aquests moments no sé si hi haurà fons o no hi haurà fons, o no ho sé. Però jo crec que una part dels fons tenen que anar per recuperar i dotar-la de més atractius potents.
Els fons europeus s'està referint vostè.
Sí, culturals a la ciutat. O sigui, a Barcelona, pensa que el client cultural per nosaltres és importantíssim. És un client que gasta molts diners perquè per veure una exposició es mou per al món. Aleshores, nosaltres necessitem ser molt atractius en cultura. Barcelona té molts atractius, però encara té un camí per poder ser molt més fort en temes culturals, en poder atraure grans exposicions a Barcelona, en poder atraure, acabes de dir ara,
sí,
una sucursal del Prado. És que per
la delegació,
mi,
sí.
Per mi, això seria importantíssim. Una marca com el Prado, que té a part un excedent d'obres que estan on estan, i poder d'alguna manera crear l'àrea, la muntanya de la cultura a Barcelona,
a Montjuïc,
per exemple, jo dic, no coneixo ni els temes urbanístics ni per poder pronunciar-me, jo ara parlo com si tu em dius com pots somiar. Home, doncs jo puc somiar amb aquella muntanya, amb tot el pool de museus, amb algun museu nou, amb tot un ecosistema cultural al redor, no només de museus, d'indústria creativa, etc., que ens posicionaria en una altra liga.
I l'Ermitage està descartat o encara hi ha possibilitats?
La veritat és que jo no estic molt ficada amb el tema de l'Ermitage. Les últimes notícies que jo tenia és que hi havia un problema d'ubicació. Jo entenc una part, entenc que realment el que no podem és que tot el que vulgui venir a Barcelona estigui en el mateix lloc. I amb això, quan a vegades tinc debats amb la gent, bueno, doncs aleshores no vindrà ningú, perquè, a veure, a Miami, Nova York, com el Midpack, etc., o sigui, s'han agafat zones que eren zones que estaven totalment destinades a usos, i s'han fet uns plans de recuperació urbanística, i són llocs que han ajudat una barbaritat a descentralitzar. Per què nosaltres no ho podem fer, això? Jo crec que no pots matxacar més la part on estan els recursos turístics. O sigui, no, però per què nosaltres no som capaços? Jo quan vaig anar a Nova York i vaig veure el Midpack, que era el barri dels carnissers. I vaig veure tota aquella remodelació, vaig pensar...
I per què no ho fem a Barcelona?
Això implicaria que el turisme de Barcelona, perdona, fos el turisme de Barcelona metropolitana, que pogués augmentar l'oferta, no? També.
Per suposat. I crear ecosistemes. Mira, a Miami era una destinació turística que era el que era. Jo ara no parlaré de Miami, podem estudiar. I Miami va arribar un moment que es van adonar que ho canviaven el xip, o allà seria Miami Beach, i es van quedar amb la fèria d'art.
D'art, va ser.
Jo he anat a aquesta fira. He anat i he vist tot el que comporta aquesta fira. És increïble. O sigui, el canvi de client, el target, els diners que deixa i l'ecosistema que hi ha al voltant d'aquesta fira És impressionant.
Doncs és impressionant com ha passat aquests 45 minuts de conversa, perquè de veritat, escoltar la senyora Maria Muro amb aquesta empenta i amb aquest entusiasme dona gust començar la temporada així. Ens ha contagiat a tots, eh? Maria Muro, directora de Turisme de Barcelona, gràcies.
Ai, gràcies als tres.
Moltíssima sort i tots els projectes que ens ha explicat que vagin endavant, eh?
Ai, ojalà.
Gràcies també a Leandro Lamor, Manel Manchón, tornem dissabte que ve, com sempre, converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Gràcies.